Hola i benvinguts al Fem Futbol, el podcast de Catalunya Ràdio sobre les competicions femenines. Tinc una data, un nom i un club per tu. La data és la de l'1 de febrer, el dia en què el Barça va informar que Mapi León tenia un pinçament anterior al turmell dret. Han passat 5 setmanes i la central continua sent baixa. Per què? Us ho explicarem avui. El nom és el de Maïssa Fatalà, jugadora de 17 anys del Lió. D'ella diu el seu entrenador, Jonathan Giraldez, que té un nivell tècnic que només li ha vist a Vicky López. L'analitzarem amb la Casa Talents. I el club és l'Ona Badalona, perquè després de molts mesos d'espera, per fi s'ha fet oficial la compra per part de Mercury 13, un grup inversor que ja té el Como italià i el Bristol City anglès, i que ara entra en força a la Lliga F. Comencem!
Futbol, un podcast del Departament d'Esports de Catalunya Ràdio. Presentat i dirigit per Sònia Gelmà.
Vinga, va, com sempre, molta teca i poc temps. Ja tinc aquí assegudes les nostres col·laboradores. Ruth Vilà, com estàs?
Molt bé.
Avui amb informació mèdica, que normalment no són bones notícies.
Bones i dolentes, sí, bones.
Vinga,
i dolentes.
Mig avui. També aquí la Maria Tiques. Hola, Maria.
Hola.
Que aquesta setmana has parlat amb el director esportiu del Barça.
Correcte, Maria.
Com el vas veure? Animat? De cara a l'estiu?
Optimista. Crec que va donar un missatge que crec que agradarà.
Sí? Sí. Et portarà la teva bull?
No fa pinta.
No fa pinta.
Seguirem intentant.
No agradarà tant.
Seguirem fent la carta als Reis.
Després ens expliques. Al teu costat també l'Andrea Ors. Andrea, com estàs?
Què dieu, família? Tot bé?
Festival aquesta setmana, seleccions. Això per tu és...
He sigut tan feliç aquests dies. Ja. Tots els dies partits i partits i partits.
Quina és la selecció més ignota que has vist?
Corea.
Sí, Corea, és veritat. De fet, li he enviat un àudio a ma mare dient que Corea del Nord havia perdut davant Xina.
Clar, perquè ta mare segurament estava molt interessada en el tema.
M'ha contestat amb un sticker d'un gat.
I també aquí la Paula López, feliç, no sé si feliç per l'aturada de seleccions, però no tant pel Cornellà.
Així és.
Perquè ja no depeneu de vosaltres mateixes.
No. Se'ns han escapat els punts.
No, això ho fem per aquell que diu que quan el Cornellà ens ho pega no en parlem.
Ho hem de repassar.
Vinga, va, ja hi som totes. Obrim joc i fem futbol. Us prometo que algun dia d'aquests, parlarem de Mapi i serà en positiu. Però malauradament un dia més, bé, has dit mig, per tant
sí.
No tenim una bona ratxa, s'ha de dir, amb Mapi, perquè avui hem d'explicar que fa 5 setmanes que la central aragonesa és baixa. El diagnòstic del club en el seu moment va ser un pinçament anterior al turmell dret, i aquest turmell està portant més problemes del previst, no?
Sí, començaré per la notícia bona, i és que avui Mapi ja ha fet alguna coseta de l'entrenament amb el grup. Per tant, vol dir que hi ha algun bri positiu a l'evolució d'aquesta lesió de Mapi.
Avui dimarts, perquè escolti,
dimarts, sí.
Quan escolti aquest podcast, en el dimarts 10 de març, Mapi es comença a entrenar amb el grup.
Alguna coseta. La part dolenta és que continua planejant molt baix la possibilitat que Mapi hagi de passar pel quiròfan per solucionar aquests problemes que té el turmell. La jugadora intenta evitar-ho a tota costa i està fent tot el que pot, seguint el tractament conservador per evitar passar pel quiròfan i haver de passar una artroscòpia, que és com se solen solucionar aquests problemes que té. Però la recuperació no acaba d'anar del tot bé, ja fa dies que està fent aquest tractament conservador, no acaba de fer net amb les molèsties i de les sensacions d'aquestes molèsties, doncs depèn de que finalment s'acabi optant per la possibilitat de fer aquesta artroscòpia. Aquest tipus de lesió normalment pot venir d'un esguinç anterior o d'algun traumatisme anterior. És veritat que també en accions com el xut i el salt solen provocar tipus de lesions com aquestes. És una lesió que alguns la coneixen com la lesió del futbolista, també de les ballarines, perquè alguns moviments de ballarines, com el, quan fan plié o quan fan les puntes, també provoca aquest desgast de la zona del turmell, i és molt dolorós. El tractament conservador, que és el primer que es fa sempre, és a través, sobretot, de fisioteràpia, rehabilitació, infiltracions articulars, àcid hialurònic, corticoides, antiinflamatoris... els factors de creixement no acaben de veure bé si van bé o no, però es fa tota aquesta sèrie de tractaments per evitar passar pel quiròfan, però hi ha vegades que no es pot evitar, que les molèsties persisteixen i que s'ha de fer una artroscòpia.
Clar, si es fa una artroscòpia ja estem parlant...
2-3 mesos.
De 2-3 mesos no arribaria ja al final de temporada. És a dir...
Per això la jugadora vol evitar a tota costa passar pel quiròfan, tot i que veurem si ho pot evitar finalment o no. Que avui, dimarts, 10 de març, faci una part de l'entrenament amb el grup, doncs pot portar aquesta esperança, però veurem si, si aquestes molèsties persisteixen o no.
Hi ha un bri d'esperança, però Mapi intenta de totes intentar evitar el quiròfan, que suposaria el seu adeu a la temporada, i confiem que ho aconsegueixi, bàsicament, per ella i pel Barça, perquè recordem que Alexandri ja no la tornarem a veure ni aquest final de temporada ni al principi de la següent. Si Mapi no recupera, es queda Paredes per afrontar el tram final de temporada.
Perquè, Sònia, tu com et veus jugant de central?
No, està la cosa complicada, si ho haig de fer jo, sobretot. Però vaja, que sí que aixa l'hem vista, i jo crec que, a més, amb aquestes joves que ja han debutat com Ranera a la Lliga F, podem estar tranquils. Fins i tot els quarts de final contra el Madrid, després del que hem vist aquesta temporada, jo crec que el Barça els pot solucionar sense...
Toquem fusta.
Sense Mapi, si fos així.
Anulem.
Però clar, semifinals i final... seria un cop duríssim pel Barça.
Sí, sí, i de quina manera Mapi es pot recuperar, no? O sigui, ja pot començar a fer alguna petita cosa amb l'equip, però tot dependrà realment de la seva evolució, perquè per moltes ganes que... Exacte, per moltes ganes que tinguem nosaltres de veure-la, no?, amb l'equip,
I ella
que no es vol operar pels motius que són més que comprensibles, no? I bueno, dependrà també de les molèsties que tingui, de com ella les vulgui i les pugui afrontar.
Perquè també pot tornar bé, però si no es va sentint bé, va sentint por, ara em fa por posar el peu, ara em fa por saltar, etcètera, també t'acaba condicionant.
I fins a quin punt ho pot arrossegar de més. És a dir, si es veu capaç de jugar amb una petita molèstia i de més, bueno, allà també hi ha de decidir, ostres, si continuo així, potser tinc repercussions negatives en un futur que la poden perjudicar més.
I que la això, que el dolor li condiciona el propi rendiment, no?
Però en el Madrid no patirem gaire, no? Perquè al final el Madrid no té una gran punta com per exigir molt a les centrals del Barça, saps?
No,
potser a la semi sí que anem, es va una mica més de cul, però davant el Madrid a mi no em fa patir.
Sí, sí, exacte. Sí, la qüestió és que Mapi triga 2-3-4 setmanes més en recuperar-se, encara, perquè t'arribaria al tram final de temporada.
Sí. O sigui, per
però
mi,
si ha de passar pel quiròfan...
S'ha de fer ja.
S'ha de fer ja.
Perquè si com més triguis, més possibilitats de perdre't una potència al final o...
Però ara tens temps també per donar minuts a jugadores... per poder veure fins a quin punt et poden suplir, no?
Perquè Julia Torres, tiques, no la podem avançar a incorporar-la ja de manera immediata.
Tant de bo, podríem avançar tantes coses.
Explicàveu a l'esport que ja està signada, eh?
Aquest matí, a les 12, una mica abans, ha anat a la ciutat esportiva, acompanyada de família, representant, i ha anat a signar el contracte, per evidentment, no per incorporar-se ja, per incorporar-se a l'estiu. I ja la tenim aquí, ja és del Barça.
Doncs veurem, ja en vam parlar d'ella en l'últim episodi, i en principi és un fitxatge d'aquests prometedors joves, amb la intenció que... No, t'ho explicava, de fet, Vives, la intenció... Sí. No, no parlava concretament de Julia Torres.
No, perquè va dir que no volia donar noms, no volia, però aquí la tenim.
Però, exacte, no va donar la notícia ni dos dies abans.
Ja està bé que parleu d'aquests noms, i crec que ho deia una mica per aquest
tema,
podcast.
No?
Per cert, Liv Pennock, encara, o sigui, estan a punt de tancar-la, encara no, però estan encara treballant.
Sí, també ho va dir. Sí. Liv va dir, i hi haurà més nombres, o sigui que...
Però més noms joves, o vas interpretar que... D'aquest estil,
Jo vaig interpretar d'aquest estil, i que al final també està buscant tot aquest tipus de fitxatges. Ell ho deia com per donar més competència al vell, que llavors també pugi el nivell, però evidentment, i aquí una cosa és que el fet que vingui Julia Torres, que li seguissi dient Julia perquè l'he catalanitzat, no sé per què, però el fet que vingui ella no implica que no es porti algú més a la defensa, sobretot tenint en compte que la Laia Alexandri està lesionada i que poden acabar marxant Mapi
i Ona. És veritat que el pas aquest del B al primer equip, cada vegada...
És clar, és el que deia ell, i sobretot quan anaven a entrenar, jo recordo Jonathan al principi sempre deia que li dèiem, aviam si puges més jugadores de la cantera, i ell en el fons notava que hi havia certa diferència entre de nivell, els entrenaments, evidentment en un partit de Lliga si tens una necessitat et podien solventar, però sí que hi havia diferència, i el que ha dit Pere és que cada vegada nota menys aquesta diferència perquè s'està fent molt bona feina a baix, i això, i llavors bueno, també s'està intentant buscar un altre fitxatge, jo crec que una mica més consolidat per la posició de central.
Una sènior.
Sí, una sènior o un perfil Martina, o sigui, que al final... Va. Sí, amb una mica més d'experiència.
Que ja tingui fitxat el primer equip.
Exacte,
de manera directa. De fet, a l'entrevista, Marc Vivés diu que el pitjor ja ha passat i que pensava que el que vindria a partir d'ara seria millor pel que fa al mercat d'estiu. Per final, això deies abans, sí. Potser Claravull no, però que fitxatges no, es faran.
Sí. Al final, i ells ho diuen, que si es pot fer es farà, que una cosa no, o sigui, una cosa no treu l'altra, que és que quan s'arribi a la regla 1 i es pugui començar a operar amb normalitat, no vol dir que deixem la Masia de banda i que tots aquests fitxatges joves es deixin de fer, sinó que això seguiria sent la base, però que en cas de necessitat, doncs una jugadora top es podria... evidentment, sense trencar el mercat, també ho deien, però sí que es podria fer un fitxatge així més top, el que passa que això, una cosa molt diferencial que realment en millori el que hi ha, ja que s'hi ha d'invertir, doncs invertir-hi. Bé, llavors, bueno, sí que és veritat que al final també són els inputs que tenen ara de totes les entrevistes de les eleccions, la candidatura de Laporta, sí que estan dient sí, en principi haurien d'arribar aquest estiu, que bueno, aviam si és veritat.
Sí, durant clar, el final, període electoral és veritat que clar, tothom final, ho veu tot bastant més maco
dels sempre. Són els inputs que tenen i és els inputs que té Vivés, entenc que hem parlat una mica amb aquesta línia, per tant, ell també jo crec que diu això també una mica per protegir-se una mica en el sentit de, bueno, aquests són els inputs que tinc, tampoc vull aquí dir, sí, fitxarem, perquè ell segueix dient, no tindrem el poder adquisitiu que tenen els altres clubs. Però bueno, estaria bé arribar a aquesta regla 1 i que tothom pugui operar amb normalitat.
Ara la Tiques comentava que la idea és reforçar la defensa, sobretot si acaben marxant Mapi i Ona. Sobre això, Ruth, està tot bastant igual, eh?
Mira, ara, de les renovacions aquestes immediates d'aquest estiu, tindríem Graham, que pinta bé, Ona, que pinta malament, i després Mapi i Salma, que estan una mica en stand-by, que el club encara està pensant què els hi pot oferir, si el que els oferirà els agradarà o no, vull dir, una mica en stand-by.
I també depèn del rendiment que acabin tenint aquesta temporada.
Et diré, per tant, que no hi ha canvis a la borsa de les renovacions, si fa no fa, està tot igual que fa dues setmanes. Ha entrat a l'estudi la Míriam Guàrdia. Hola, Míriam.
Hola, què tal?
Perquè m'ha agafat avui una mà veritablement innocent per triar el guanyador de l'entrada doble del Barça. Madrid, tornada de quarts de final, 2 d'abril, 3 quarts de 7 de la tarda, dijous sant. Ja us vam dir que us ho vam prometre així, que si responíeu la pregunta que us havíem fet, tindríeu premi, un de vosaltres, i l'ha triat la Míriam. La pregunta que fèiem era el per què ells es mereixien aquesta entrada, i quina és la resposta que més t'ha agradat o que has triat?
Doncs bé, mirant totes les respostes, tots els tuits, la guanyadora de les entrades és la Sílvia Marí, que ha comentat: voldria les entrades perquè vaig anar a veure-les a Montjuïc i van perdre contra el Chelsea i voldria veure-les guanyar el Camp Nou. Visc a la Terra Alta i no puc anar al camp gaire sovint.
Doncs mira, si viu a la Terra Alta i li podem facilitar com a mínim que el cos sigui... Premi per la Sílvia Marí. Gràcies, Míriam, per aquesta intervenció. Breu, però de qualitat. Continueu atents a Catalunya Ràdio, que entendrem alguna més. Però, en tot cas, ja sabeu que si aneu al web del Barça encara en podeu comprar. Ja no en queden el gol sud. El gol nord encara no s'ha obert, però avui el Barça ja ha rebut la llicència, ho sé. Per tant, imagino que ampliaran les entrades també per qui vulgui anar a aquesta part del camp. En qualsevol cas, també en teniu a lateral i a tribuna. De 50 a 80 euros i algun córner a 45. Per tant, bon premi el que acabem de donar aquí
al
Fem Futbol. Gràcies, Míriam. I aquesta setmana també hem de comentar una de les notícies que feia temps que esperàvem, no acabava d'arribar, perquè ja des de l'estiu, crec que ho vam comentar aquí al Fem Futbol...
Des de l'estiu de fa dos anys.
Al Badalona hi entrarà un grup inversor, el Mercury 13, i sí, finalment s'ha fet oficial amb un acte avui que els propietaris del Como Italià i del Bristol City anglès, ara també són propietaris del Badalona.
Sí, entren com a accionistes majoritaris, no han volgut explicar quin tant percent d'accions tindran del club, que ja és una societat anònima. Són un fons d'inversors britànic, és a dir, que no és un grup com Can, que inverteix els seus diners, no és un grup com el City, que inverteix els diners d'Abu Dhabi, sinó que són una gent que es dedica a recollir diversos fons d'inversió de diversos grups que inverteixen, i amb això el que fan és invertir en clubs femenins de diverses competicions, com deies, exclusivament clubs femenins. La seva filosofia una mica la podem veure tal com estan gestionant aquests clubs. El Como, mitja taula a Itàlia, el Bristol, segona divisió Anglaterra, és a dir, tampoc són com el grup Can.
No ens imaginem
que vindran i fitxaran Clarabull.
No.
En principi no. Sí que volen anar treballant a poc, i el que m'he explicat moltes vegades, si fas una bona feina, professionalitzes l'estructura, inverteixes uns quants diners, la possibilitat de, en uns quants anys, arribar a Europa no és una cosa factible, no és tan complicada. De moment...
És a dir, està entre els seus possibles plans en uns anys arribar a Europa.
Sí. Han portat un director general que es diu Pedro Iriondo, que ve de l'Olympique de Marsella, on va entrar per treballar al club i es va acabar encarregant de l'equip femení. Per tant, experiència. També a la UEFA havia treballat a la FIFA també el Mundial del 2019 femení, és a dir, que té experiència en aquest sentit. També entra al Consell d'Administració una exjugadora dels Estats Units que es diu Lauren Holiday, que ella ve perquè hi ha un grup important d'inversors de nord-americans que posaran diners en aquesta operació. Per tant, ella serà com la representant d'aquest grup d'inversors, i de moment el que fan és mantenir com a president el Josep Vallet i com a director tècnic el Ferran Cabello, i també l'entrenador continua ara igual. Veurem què és el que passa d'aquí un temps.
De moment, per tant, l'estructura esportiva es manté?
Sí, tot i que incorporen aquest CEO i altres professionals.
Doncs veurem si els hi va bé, si tenen sort. Recordem que el Badalona, ara després en parlarem també amb la Paula, però el Badalona ara té unes semifinals de la Copa de la Reina, que són històriques. El que passa que els hi ha tocat el Barça en el sorteig, i jo crec que poques opcions
arriben ja amb un patrocinador de samarreta, que és Fiverr, que és aquesta plataforma de vendre d'entrades, i també arriben de la mà de Nike, que els ajudarà a nivell tècnic. I
doncs sembla un projecte amb cara i ulls.
Sí. Al capdavant del grup hi ha Mario Malabé. Acaba de sortir fa molt poc del grup l'altra cofundadora, que era la Victoire Kojevina Ksuki, que era una cara molt visible de Mercury, que fa molt poc que ha sortit, no ha pogut veure finalitzat aquest projecte, que també hi havia estat treballant. I vaja, el que esperen és que la temporada que ve ja puguin jugar a Badalona, però... és probable que no puguin començar la Badalona, perquè...
Tampoc començar-la?
Les obres de l'estadi s'estan fent, però la instal·lació de la gespa, ja ho vam explicar a l'últim capítol, han d'esperar que s'acabin els partits al municipal. I el Badalona masculí segurament és probable que jugui la promoció, i això vol dir allargar-se durant l'estiu. Per tant, instal·laran la gespa a l'estiu, però la instal·laran quan s'acabin les competicions, i això vol dir que potser l'inici de temporada la gespa no està, potser s'instal·lada, però necessita doncs, un temps per implantar-se abans que hi juguin. És a dir, que no és 100% segur que comencin la temporada a Badalona, però sí que la temporada que ve jugaran a Badalona.
De moment segueixen jugant els seus partits a Palamós, però recordem que es van endur l'equip de les Planes perquè no tenien gespa natural. Sí. En teoria aquest era el motiu del trasllat a Badalona. Un any després estem iguals. T'agrada aquesta?
Em mola. Sí, però no? Anirem variant cada setmana?
No, ara ja ha dit que es queda amb aquesta de manera definitiva.
Però en llegi un Malibú...
Yeah. Ens l'imaginem, ens l'imaginem, sí. El Malibú.
Jo trobo a faltar les cançons de l'Aitana.
Jo trobo que podríem cantar un dia.
És veritat. Jo crec que per obrir la meva secció podem cantar.
Jo no censuraré ningú. Canteu quan vulgueu, vosaltres. Va, anem a la secció internacional amb l'Andrea Ors, perquè ho dèiem, hi ha hagut aturada per seleccions i això li ha permès veure un magnífic Corea del Nord, Xina, entre d'altres grans partits, i has fet la teva tria de jugadores destacades.
Com us agradarà aquesta tria? Tiques, a tu sobretot. La primera, i ja la coneixes, és Cecilia Runarsdóttir, portera islandesa de 22 anys. Va destacar fa uns dies ja davant la selecció espanyola, però és un habitual de la meva llista friki de porteres, perquè sí, jo tinc una llista de porteres perquè s'ha de tenir.
Sempre.
Juga a l'Inter de Milà i a mi mola perquè és una portera que té molt bon desplaçament amb les dues cames, té un físic bestial i molt bons reflexos.
És que és alta.
És alta, però m'he fixat que no salta. És a dir, com és tan alta,
no li cal.
No li cal. Perdo una mica de gràcia perquè sí. no és una portera que tingui com molt impuls, saps?
M'agraden les porteres que estan, i els porters àgils, d'aquests, que fan per la fotografia.
O sigui, ell és àgil. Ell és àgil anant al terra.
El que passa que com que ja està en alta, no li cal.
Però no salta. És veritat que l'altre dia va jugar davant d'Anglaterra, i això què significa? Que aquest estiu...
La pitjaran.
Que se l'emportin, no? Que se l'emportin.
És probable que se l'emportin.
Podeu fer apostes, si el Chelsea o el Chelsea.
Exactament.
O el London City.
O el London City, que és l'altre que ara se'n fa un tip de fitxa, exacte.
Va, segon nom, aquest m'encanta. Taina Maranyau, una de les meves jugadores preferides de Sud-amèrica, té 21 anys i juga al Palmeiras. Va debutar amb gol l'altre dia amb la selecció absoluta de Brasil, extrema esquerrana, és un perfil una mica semblant, perquè es feu una idea, a Kerolin.
Si ens poses aquesta etiqueta al davant, sí. Fitxem ja Maranyau.
És que parlo de jugadores molt bones. És que aquest podcast, com dic, és car. Llavors jo crec que jugant al Palmeiras no dubto que sigui un dels grans traspassos de la Lliga, probablement als Estats Units.
Als Estats Units,
perquè és un club que vendrà per, no, potser un quilo, però 900, exacte.
Hi ha moltes brasileres als Estats Units, no?
Sí, hi ha bastantes, sí. A més, és el perfil aquest d'extrem, amb molt desequilibri, que et pot jugar per dins, per fora...
I tercer nom...
A veure, no he vingut a descobrir el foc i no em feu fora, però el tercer nom és Sam Kerr.
Qui dius? Sam Kerr?
Sí, atenció. Perquè m'ha fet molt feliç veure-la jugar un altre cop amb regularitat, sí. I marcant gols. I a més, l'he vist ara a la Copa Àsia jugant a bon nivell. És veritat que les rivals són les que són, Filipines, Xina... Però fa il·lusió veure les mítiques jugadores doncs, tornar una mica al seu nivell.
Doncs Sam Kerr, que efectivament no ens la descobreixes perquè la tenim vista de fa temps, però que torna a estar a un bon nivell després de tantes lesions i tants problemes que està tenint el Chelsea. Doncs ja tenim la tria. Et sembla que anirem pel teu nom de la setmana?
El triple de l'Orts.
A veure, quin és el triple?
Històric el nom, eh? Atenció. Us porto a Giovanna Waxman i primer us vull llegir un WhatsApp que li vaig enviar a Sònia Gelmà el 2024 i li vaig dir: em vaig llançar un triple històric, però crec que he descobert a una possible nova Marta. Molt de potencial. Es diu Giovanna Waxman, per si algun dia et sona et puguis descollonar tranquil·lament. I ella em va contestar un humil: ja, 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 no l'havia sentit en ma vida.
No, i efectivament...
Falta un estic, crec.
Ara l'hem sentit a totes, ja.
Claramente falta un estic.
Sí, sí, d'aquests gatets que t'envia ta mare.
Exacte.
Te n'enviaré.
Per la gent que no conegui a Waxman, és una davantera de 16 anys que va destacar al sud-americà sub-17. Crec que és una jugadora que jugava en una acadèmia d'Estats Units,
sí.
Però el venir de Brasil venia del club del Botafogo. Llavors, antigament, Botafogo i Olympique de Lió estaven units. Per tant, és una jugadora que clarament sabia tothom que acabaria jugant a l'Olímpic. És una jugadora que per mi és un talent bastant generacional.
Has dit Olímpic de Lió, eh?
Olímpic de Lió, sí.
O sigui, tu fa 2 anys ja l'havies vista.
Sí,
és a dir, quan tenia 14 anys, tu ja l'havies detectat.
Malauradament.
2024, digue'm el mes del 2024, et surt el WhatsApp?
Ets una gènia.
Març del 2024, eh?
Ai, mira, farà justament 2 anys.
2 anys,
que favor, eh? Sí, realment fa 2 anys. Doncs bé...
És un cas, que, això que diu de les brasileres de casa, és un cas com Macario, que també fa l'aposta de tota la família anar-se'n als Estats Units perquè les nenes vagin a acadèmies i equips i universitats que puguin estudiar. Sí. Quan són molt petites, que dius, ostres, te la jugues amb tota la família fent això i després els hi
però
funciona.
Però a més es veu que és una jugadora que sempre ha jugat amb nens.
Sí.
Vull dir, serà la primera vegada, bueno, de les primeres vegades, perquè amb la selecció brasilera ja juga amb noies, però sempre juga amb nens i destaca moltíssim.
Que fort.
Avui tens deures extres sobre el Lió, aquests te'ls ha encarregat la Ruth Vilà.
Sí, 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 perquè aquesta setmana el Tot Gira han entrevistat Jonathan Giraldez, que no l'havíem sentit a mitjans d'aquí, des que va fitxar per l'Olímpic de Lió. I, curiosament, una de les coses que va explicar que ens sembla curioses és quines jugadores l'han sorprès més del seu propi equip.
Liana Josep, quan vaig arribar i vaig veure els primers entrenaments i com competia el partit que fa la pretemporada contra el Bayern, és un espectacle, realment. Té una capacitat física, tècnica i de personalitat que crec que és un nom de cara al futur que serà molt important al nostre equip, perquè a part és molt jove, i l'altra és Maisa Fatalà. Quan jo vaig arribar tenia 16 anys, però és una jugadora que juga de central, que en la selecció a vegades juga a la posició de mig centre, i té un nivell tècnic que jo crec que aquest nivell tècnic només l'havia vist amb Vicky, no? Quan vaig arribar al Barça.
Bé, cal dir, primer de tot, que Liana Josep, abans de Jonathan Giraldez, ja ens n'havia parlat aquí a Fent Futbol, també.
Ah, sí?
Vamos! Sí, sí. Ens en vas parlar abans de la
lesió.
Una lesió molt greu, però...
Sí, tens una lesió de creuats.
M'encanta perquè he començat aquest aplaudiment jo mateixa.
Que t'has sorprès d'haver parlat de Liana Josep.
No, però d'aquesta jugadora, sabeu que vam fer molt bé? Va ser cedir-la a l'Estrasburg, mitja temporada. I allà va agafar molt rodatge a primera. I fins i tot va arribar a marcar gols. L'únic que ara té els creuats.
Sí, ara malauradament està aturada per un temps. I l'altra jugadora, a mi em crida molt l'atenció que parli, Jonathan, de Maisa Fatalà, sobretot que la compari tècnicament amb Vicky López.
Ostres, és que grans declaracions. Jo no sé si tècnicament, potser tècnicament, però no té ni la màgia ni l'aura.
No, ni per posició.
Sí, perquè jo a més jo l'he vist o de pivot o interior o central. La vaig veure justament en el Mundial Sub-17 del Marroc i ja es veia diferent. O sigui, ja es veia que era la jugadora diferent. De fet, he anat a buscar l'anàlisi i posava Fatalà, jugadora de l'Olympique de Lió. 2 punts. Res a fer.
Clar, aquestes ni les mires.
En miraré una altra, no?
Exacte. 16 anys té Fatalà, eh?
16 anys. Fort,
eh?
Fort,
sí. Cada cop baixem més el...
I a més, aquest tipus de jugadores és que físicament estan molt ben desenvolupades. Són molt fortes i tenen molt de ritme.
És que el que destaca Jonathan també del que s'ha trobat a l'Olímpic és el tema condicional. Diu que condicionalment el planter i el primer equip són espectaculars. Que ja es veu, quan juguen ja,
sí,
ja ho veus.
Sí, però les d'aquí són més bones.
Sí, la lliga és més física, però aquí la lliga és molt més... Aquí és més tècnica i més tàctica.
Veus, aquí al Fem Futbol no cal que entrevistem el Jonathan Giraldez perquè diem exactament el que mateix que diu. Que va explicar això, que la lliga F era més tècnica, la francesa més física.
Celebro que encara parli català.
Ah, sí?
Que sí, que havia estat molts anys i tal, eh? Però clar, quan jo vaig parlar amb ell pel llibre, que encara estava a Washington, em va dir que com que no el parlava, se l'estava perdent. I aquí el vaig tornar a escoltar i em va...
No, i el manté molt correcte.
És un crac, això, eh? Sí, 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 jo parlo francès, anglès, el català... Li notaves una mica rovellat, però el tio va fer tota l'entrevista en català.
Sí, sí, sí.
I jo li vull donar deures ara a l'Andrea, perquè aquesta setmana que ve i l'altra hi ha l'última fase classificatòria dels països de la Conmebol.
Nervis!
Del futur Mundial Sub-17. Mira't Nicaragua, que hi ha una jugadora que és molt bona.
Ostres!
Nicaragua, eh? Escolta'm,
aquest podcast
Nicaragua val milions d'euros.
Paula López, puja l'aposta i passem de Corea a Nicaragua. La pròxima secció de Fent Futbol...
Són molts deures. L'altre dia, no sé, estava... Clar, com que vam quedar molt malament amb el joc que vam fer l'altre dia a xarxes...
No, un moment, no vam quedar molt malament.
Sí.
Julia Torres, és normal que no l'haguéssim vist.
Ara ja l'he vist. Aquesta setmana m'he dedicat a això. Estava veient els partits amistosos de la Sub-20.
Per la càmera.
De la Sub-20, i va passar, no sé què va passar, em diu, què fas mirant Sub-20s? Dic, no, és que tinc ganes de fer.
En Roger Armat també m'ho va dir. Em
vaig veure Julià Torres, vaig veure Liv Peno, que pobreta, que l'Espanya em va fotre 6 i no va tocar la bola en tot el partit.
És que aquella selecció...
Sí, sí, sí. I vull dir que...
No patiu.
Ara Nicaragua, eh? Nicaragua.
No patiu, que el proper reel serà quina és la millor jugadora de Nicaragua i la Ruth.
Jo no l'he vista.
Farem un Fem Futbol Sub-20 perquè estigueu contentes totes. De moment els continuarem fent de l'absoluta. Va, que arriba el vostre moment preferit, el moment Panini.
Quins nervis.
Perquè ja sabeu que el Fem Futbol estem fent l'àlbum de la Lliga F de Panini. La Ruth ha estat... Encara hem d'enganxar, Ruth?
Sí, però n'han estat moltíssims, home.
Sí, home. Ara va, que us reparteixo un sobre cada
Espero
una.
Espero que m'hagis donat alguna jugadora del Barça i no ser l'única.
No sé com anem de jugadores del Barça. Encara no l'hem omplert,
I si ens toca el cromo de l'Alexia, ja el podem guardar, ben guardat,
Ah, sí, ja vaig veure una notícia que es veu, però no sé si eren els Panini, concretament.
Sí.
Ah, clar, nosaltres ja el tenim.
L'hem de guardar com si fos.
Que no vegi jo que ningú s'endú el cromo de l'Alexia.
Moment
ASMR? Ah, sí, és veritat.
Com us agrada aquest moment.
He de dir que tenim molts cromos repetits. Vull dir, hi haurà algú que haurà d'anar al mercat de Sant Antoni el diumenge.
Jo...
Mira, m'ha sortit una de l'Espanyol, Simona Botero.
A mi no m'ha sortit cap del Barça una altra vegada.
Que a mi Canales.
M'ha tocat
Aitana. És platino, aquest cromo.
Però, clar, aquests no van en aquesta pàgina, eh?
No,
aquest,
van com
a veure, mira
el número que té.
Que contenta, eh?
Vinga, va, ja prou de joc. Després els enganxarem ara quan acabem el capítol, l'àlbum de Panini que estem fent aquí al Fem Futbol amb els amics de Panini. Aquí estem molt agraïts. I parlant de la Lliga F, tens alguna novetat, Ruth? Perquè l'altre dia, sentint el podcast de Moef Football Zone, vam veure que la presidenta de la Lliga, Beatriz Álvarez, apuntava possibles canvis de reglament, de format de la Lliga, que ens poden ajudar a fer-la més atractiva.
Mm-hmm. Sí, tot està una mica a les beceroles, eh? Va tirar una mica a la piscina amb poca aigua. Una de les idees, ara que parlàvem de Giraldez i de França, és fer com han fet a França, que la Lliga Femenina és el 23-24, té un play-off final amb les quatre millors equips jugant aquest play-off final, semifinals i final, i per tant això li dona aquesta part potser més atractiva al no ser competitiva tota la competició. Insinua altres canvis que es volen fer per fer la Lliga més competitiva, però vaja, hem estat consultant i tot són idees encara, no hi ha res fet, és a dir, de cara a la temporada que ve, en principi, no s'ha de moure res perquè no hi ha res prou avançat i, evidentment, doncs esperar aviam quan es poden fer efectius aquests canvis. N'estan treballant, però encara ni els clubs han entrat a discutir aquestes coses.
Però és que no pot haver-hi més partits, o sigui, s'ha de retallar equips o el que sigui, perquè és que...
També, clar, és que l'única idea que va posar sobre la taula...
No, clar, si tu fas un
play-off, però...
Si tu fas un play-off, imagino que has de reduir els equips de la Lliga.
Perquè, evidentment, guanyes interès i guanyes això fins al final, però no pots...
No
pots
posar
més partits.
No.
Ja s'han afegit, es van afegir a la Nations League i tal, no en posem més.
Són 30 jornades a dia d'avui, perquè són 16 equips, i a la jornada 21 ja sabem que el Barça guanyarà. Ja sabem que el Madrid i la Real Societat aniran a Europa, perquè la Real, que és tercera, té 47 punts, té 11 punts més que el quart, i fins i tot podem saber o intuir, mira, aquí hi ha una mica d'emoció a la part baixa, perquè a més del Llevant i la Lama, el Logroño té només un puntet més que la Lama, que és el primer que baixaria. Però a partir d'aquí, és que tota la resta és una
altres
lliga sense
anys,
cap emoció.
Altres anys, almenys, arribaves a final de temporada
amb alguna emoció.
Amb els llocs de Champions en disputa. I la part baixa també.
Clar, és que França són 12 equips.
I Anglaterra també són...
14.
Són 12
no,
o 14. 12.
Però vull dir que són...
Crec que ho anaven a pujar a 14, però ara eren 12.
Eren 12, sí. No?
Vull dir que pot ser un play-off perfectament en tan poques jornades.
Bé, doncs veurem si hi ha canvis, però de moment apunta que tot amb la seva calma. I ho dèiem, si l'Andrea Orso ha passat bé, vol dir, Paula, que no hi ha hagut lliga entre setmana, que no hi ha hagut lliga, vaja, perquè hi havia partits de selecció, però sí que torna ja aquest cap de setmana.
Així és, aquest cap de setmana tornen de nou totes les competicions Bé, després d'aquesta parada per seleccions, els equips ja tornen a la seva rutina de cap de setmana i bé, afrontar doncs, aquest últim tram de temporada amb la màxima il·lusió, intentant treure els punts màxims possibles.
Perquè tampoc hi ha hagut primera ref, eh? Jo m'imaginava que primera ref sí que seguiria.
No hi ha hagut ni Lliga F ni primera ref. Uh-huh. En canvi, segona ref i tercera ref, aquesta setmana passada sí que va haver-hi, però uh-huh. Fa dos no vam tenir competició.
Ara parlarem de la segona i la tercera, vaja, el que vulguis destacar, però de la primera, el que sí que tenim al cap de setmana és un duel molt interessant.
Sí, la veritat que és el derbi català de la part baixa de la classificació. Tenim el partit entre l'AEM i l'Europa Requesens, diumenge que ve, a les 12 del migdia. Sens dubte, un partit que bé, que es viurà flor de pell, perquè bé, bàsicament els dos es juguen molt, al final són 3 punts que queden bueno, davant d'aquestes 6 jornades que queden, i tot punt que es pugui sumar, doncs benvingut sigui. Uh-huh. Actualment, bé, cal afegir, no?, que dels últims enfrentaments entre aquests dos equips, l'Europa ha guanyat els dos últims, va guanyar a casa seva a la Lliga per 1-0 i va guanyar el partit d'una fase classificatòria de Copa de la Reina a Requesens per 1-3. És a dir, l'AEM encara no ha guanyat a l'Europa aquesta temporada. Què passa? Que l'Europa no ha guanyat encara cap partit fora de casa. Uh-huh. Per tant, un duel amb tot ple d'expectatives, sí, i que qualsevol cosa pot passar.
Ara mateix tots dos baixarien a falta de 6 jornades,
sí,
i els separen 3 punts. Per tant, si l'Europa guanyés, empataria amb l'AEM, però...
I l'AEM sí, està en un partit menys. Cal dir que està en un partit menys.
Clar, si l'AEM guanya, cal veure què fa el Cacereño, però també té aquest partit extra que encara que podria veure la llum.
Que és contra el Betis, que és el penúltim classificat, és a dir, clar...
L'AEM encara té... Vaja, esperances encara en tenen tots dos, però l'AEM sí, ho té una mica millor, sobretot jugant aquest partit a casa. Doncs veurem què és el que passa el cap de setmana. Quan juguen, dius?
Juguen el diumenge a les 12.
Diumenge sí, a les 12, aquest AEM Europa, n'estarem pendents. I ho dèiem abans, que a la tercera el Cornellà vau empatar i ara el Barça s'allunya.
Sí, vam empatar 0-0 contra el Mataró, al final el quart classificat, camp molt complicat, camp del Mataró. No vam ser capaces de marcar, i amb això i la victòria que va fer el Barça, no?, per 0-2 al camp del Vic, que va marcar els dos gols a Aissatou.
Ens agrada.
És una jugadora del juvenil, és cadet, uh-huh, és jugadora del juvenil, que juga de lateral i a vegades d'extrem amb el juvenil, i quan juga amb el Barça C juga de davantera i marca sempre.
Una
sempre. No, increïble. O sigui, jugadora que s'ha de cuidar, també. És que em sembla increïble. Però uh-huh, és que juga amb el juvenil, juga de lateral, juga d'extrem, i quan puja amb el C, juga de davantera i t'ho marca tot.
Doncs n'estarem atentes a aquest nom que m'has dit, que es diu?
Aissatou.
Per cert, que em volies destacar precisament aquesta setmana que el Barça, a totes les seves categories inferiors, va líder.
Sí, va sortir publicat al Post United, i és una cosa que bueno, també volia donar veu, que al final les coses s'estan fent molt bé a Can Barça. Els 4 equips considerats de rendiment, des del juvenil fins al primer equip, van líders a les seves classificacions, amb punts de diferència, amb molts gols a favor, pocs gols en contra, i res, firmant unes molt bones temporades.
Marxem, ja quan tornem serà la prèvia de l'anada dels quarts de final contra el Madrid. Recordem, 25 de març, anada a 6:15 a Valdebebas, allà us ho explicarem des de la TDG, i la tornada dijous sant, i avui us hem repartit entrades, però està atents a l'antena de Catalunya Ràdio, que jo crec que en tindrem alguna més. Tanquem aquí aquest 12è capítol de la segona temporada. Gràcies per la vostra fidelitat, i recordeu que podeu escriure'ns a través del Twitter de la TDG, la TDG-oficial, i aquí ho recollirem. Tot bé?
Amb un aplaudiment.
Que us heu quedat amb ganes d'aplaudir avui. Heu aplaudit poc. Ja ho veia, no entenia els gestos. Va, gràcies a la Ruth Vilà, la Maria Tiques, la Paula López i l'Andrea Ors. També avui la participació especial de la Míriam Guàrdia. Un aplaudiment, no? I gràcies també al Salva Pou, encarregat del muntatge sonor. Fins aviat.
Fem Futbol, un podcast del Departament d'Esports de Catalunya Ràdio, presentat i dirigit per Sònia Gelmà.